L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 15 de novembre, destacarem... Protecció Civil activa la prealerta de l'Inuncat per la previsió de tempestes i l'acumulació d'aigua a partir d'avui dimarts. Els serveis mínims seran similars als d'un dia festiu durant la vaga de metges d'avui dimarts i demà dimecres. La Generalitat intervé per evitar que Medesa tanque. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcanar va aprovar treure a licitació dues importants obres a Alcanar Platja. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Direcció General de Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya per les noves previsions de pluges intenses i d'acumulació d'aigua a partir d'avui dimarts. Tenint en compte aquestes previsions i l'acumulació d'aigua en els episodis de setmanes anteriors, obliguen a prestar una especial atenció als comportaments de les lleres dels rius i rieres i sobre l'augment del cabal dels rius. La predicció indica pluges arreu de Catalunya, excepte el terç noroest, i poden anar acompanyades de tempesta. Protecció Civil recomana extremar les precaucions en punts inundables i evitar l'accés a les zones properes als rius, rieres i guals. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès dos avisos per avui dimarts, un per intensitat de pluja que pot superar els 20 litres en mitja hora i un altre per acumulacions de pluja que poden ser superiors, en alguns casos, als 100 litres en 24 hores. Les precipitacions afectaran tot Catalunya excepte el terç noroest, seran generals i localment aniran acompanyades de tempesta. Avançaran del sud-oest al noroest i la màxima probabilitat de superar els 20 litres en mitja hora es donarà a partir de migdia al terç est de Catalunya. Cal destacar que les fortes pluges d'aquest matí a Sant Carles de la Ràpita han provocat desperfectes en la via pública i els bombers de la Generalitat havien de rescatar una dona i el seu fill atrapats dins d'un vehicle. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
Els bombers de la Generalitat han hagut de rescatar una dona i el seu fill petit que s'han quedat atrapats a dins del seu vehicle a la zona del passeig marítim. Els fets han passat a 8:15 del matí, coincidint amb la màxima de pluja registrada des de primera hora de la matinada. Un home també s'ha quedat tancat en un ascensor i ha estat rescatat pels bombers, mentre que el personal de la brigada municipal treballa des de primera hora en diversos desperfectes a la via pública. La pluja ha arrossegat una desena de vehicles i s'ha emportat per davant l'estructura de fusta de la terrassa d'un bar, també a la zona del passeig marítim, així com un centenar de maons d'una obra al carrer Menéndez Núñez que han quedat escampats al mig del carrer. L'episodi de pluges també ha provocat inundacions en baixos i al casal cultural del municipi han sortit gotes i el pati de butaques de l'edifici ha quedat completament inundat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Uns 16.500 facultatius de 65 hospitals i 427 centres d'atenció primària estan cridats a la vaga avui dimarts i demà dimecres en contra de les retallades. Metges de Catalunya, convocant de l'aturada, reclama recuperar el nivell salarial i l'activitat assistencial del 2010, una reclamació que el govern no ha acollit i sobre la que no es va arribar a un acord en l'única reunió de mediació celebrada entre el sindicat, les patronals i representants de la Generalitat la setmana passada. Els serveis mínims decretats pel Departament d'Empresa i Ocupació seran similars als treballadors que ho fan en un dia festiu. A banda d'això, l'ordre assegura que es garantirà el normal funcionament de les urgències i de les unitats especials, així com els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, i s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica. En els centres d'atenció primària treballarà una quarta part de la plantilla durant la primera jornada de l'aturada i un terç durant la segona. L'ordre també assegura que s'haurà d'atendre a tots els malalts ingressats i garantir l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre d'assistència primària i extrahospitalària. Pel que fa al servei de transport sanitari, haurà de treballar tot el personal necessari per atendre totes les urgències, els tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia, així com el necessari per a les proves que es considerin urgents. Els farmacèutics mantindran el personal per als serveis de guàrdia i nits establerts. La resta de serveis que no s'inclouen en els anteriors funcionaran amb el mateix personal que el d'un dia festiu, excepte aquells centres on aquest sigui igual a la plantilla dels dies laborables on haurà de treballar el 50% de la mateixa. Fonts del Departament de Salut han informat que ha de ser cada centre amb la previsió de quants metges els hi hagin comunicat que faran vaga els que han de reprogramar l'activitat que no s'atengui durant aquests dos dies. De totes maneres, han recomanat als ciutadans que tinguin alguna assistència fora de les urgents programades que, per més seguretat, truquin al seu centre abans d'anar-hi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que la Generalitat intervé per evitar que la empresa Medesa tanque. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, avui ho publica El Punt. L'empresa ampostina mecànica Sandelta S.A., la coneguda Medesa, que es dedica a la fabricació de cartró ondulat de maquinària per a la fabricació de cartró ondulat, continua tenint problemes de finançament que dificulten la seva activitat. Temps enrere, ja des de l'Ajuntament d'Amposta es van encetar tot un seguit de tràmits i de gestions per buscar solució a aquest problema. Per evitar que l'empresa tanqui definitivament les portes i els 43 treballadors siguin acomiadats, la Generalitat li dona assessorament. Medesa té un problema, diuen, de finançament i s'està en estudi de capitalització de l'empresa, segons que ha explicat la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació a les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles. Una de les opcions que es baralla, una de les opcions que hi ha damunt la taula per resoldre el problema és la compra de Medesa per part d'una altra empresa. La viabilitat de l'empresa, diu la directora dels Serveis Territorials, existeix. De moment, els treballadors han acceptat una pròrroga de l'expedient de regulació d'ocupació durant 3 mesos més. Hi ha treballadors que ja estan consumint el seu atur. La situació no es pot allargar gaire més. Aquesta és almenys la reflexió que ha fet el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador. Cal recordar, i a nivell global, que fins al 31 d'octubre s'han presentat un total de 128 expedients de regulació d'ocupació a les Terres de l'Ebre, 15 més que el 2010, que ha afectat en un total de quasi 1.000 treballadors.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Alcanar va aprovar la passada setmana treure a licitació 2 obres a Alcanar Platja, concretament a la zona del Serramar. Es tracta d'una banda de la construcció d'una rotonda i, per l'altra, la renovació de la xarxa d'enllumenat i aigua potable de la zona sud-est de la urbanització. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions relacionades amb l'urbanisme al nostre municipi, i és que el nostre ajuntament va acordar a l'última Junta de Govern local, celebrada el passat dia 8 de novembre, el treure a licitació 2 obres, 2 actuacions a la zona d'Alcanar Platja. La primera, concretament, una rotonda que se situaria al tram de l'antiga Nacional 340, una carretera ara de titularitat municipal, a la vora mateix de la urbanització Serramar, al davant del càmping Alfax, una actuació que en este cas estaria pressupostada en més de 600.000 euros. Una actuació dels avantatges de la qual en parlava als nostres micròfons el regidor d'Urbanisme al nostre ajuntament, Manel Martí. L'escoltem.
Tenen dos objectius, no? Un és millorar alguns dèficits que hi ha en l'urbanització i també millorar tota la circulació d'aquesta zona i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i també augmentar el nostre atractiu turístic i així ser més competitius en este món de la gent que ens visita, que és un món molt competitiu. Aquestes dues obres són, la primera és una rotonda a Serramar, que l'antiga Nacional 340 va ser cedida a l'Ajuntament d'Alcanar. L'Ajuntament d'Alcanar ha de fer unes inversions per millorar aquesta zona i donar-li un caràcter urbà, no? Perquè allà la gent té tendència a córrer molt i el que volem fer és, en aquesta rotonda, doncs, millorar dues coses, no? Millorar i distribuir el trànsit de manera més adequada a la zona del Serramar, que és l'urbanització més important, on hi ha també tota la zona del bar, els pistes de tennis, l'accés a l'urbanització, també hi ha el càmping, i d'aquesta manera doncs, millorar aquesta circulació, aquesta distribució dels trànsits, i que siguin menys perillosos les incorporacions i el girar a l'esquerra, i també doncs, el que és important és pacificar el trànsit, no? Mirar, serà un element físic que farà que la gent doncs no corre tant, perquè quan hi ha una rotonda la gent es para i mira si ve algú, i d'aquesta manera amb un element diguem-ne estàtic aconseguim, o passiu, mirem d'aconseguir una major seguretat vial en aquesta zona. Aquest projecte que ara fem està marcat en un projecte més important, més global, que és que tota aquesta reurbanització d'aquesta via de l'antiga Nacional 340 des del Fred Creixement fins a la Ràpita. I aquesta obra té un finançament de l'Estat i també es licitarà amb un procediment d'urgència. I bueno, té un pressupost de 626.000 euros.
D'altra banda, cal dir també que no només serà aquesta l'única actuació que es traurà a licitació, sinó que també el nostre Ajuntament preveu una altra obra, concretament la de renovació de la xarxa d'enllumenat i aigua potable a la zona sud-est de la mateixa urbanització Serramar, en este cas amb un pressupost d'actuació de 352.885 euros més IVA, una actuació que en este cas contempla la renovació de l'enllumenat i de l'aigua potable de la zona sud-est del Serramar, així com l'ampliació de voreres i l'eliminació de barreres arquitectòniques. En este cas, l'obra té finançament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i també del Pla d'Acció Municipal i es licitarà en procediment obert i tràmit ordinari.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. 15a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Divendres, 18 de novembre a Santa Bàrbara, identifica't.
Lentament, vaig esborrant la pena.
Identifica't, el Festival de la Música feta aquí. Actuaran Contracop, Purkinji, La Quarta Esca i com a convidat especial, Cesc Freixas.
A la plaça del sortidor.
A Santa Bàrbara, el 18 de novembre, a les 12 de la nit i al Centre Cultural, identifica't, el Festival de la Música fet aquí, amb entrada gratuïta.
Parlem de la pluja que ha plogut.
Serveis informatius de Mute.
Després de participar en el Saló Nàutic de Barcelona, el coordinador de l'estació nàutica Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre, Jordi López, fa una valoració positiva de la presència al Saló Internacional. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
El Saló Nàutic Nàutic de Barcelona, que diumenge va tancar les seues portes, ha servit a l'estació nàutica Sant Carles de la Ràpita Delta de l'Ebre per presentar els seus actius turístics i fer contactes. L'estació nàutica ha estat present en aquest certamen entre el 5 i el 13 de novembre dins l'espai de turisme nàutic de l'Estat de la Generalitat de Catalunya. El coordinador de l'estació nàutica, Jordi López, fa una valoració positiva d'aquesta presència en el Saló Internacional.
Pensem que és molt important, no només el fet d'estar a la fira, sinó on està a la fira, no? I el fet de poder estar, com deia, al Departament d'Obres Públiques i d'Esports de la Generalitat i tindre també aquest apartat de més de turisme nàutic, que són més estacions nàutiques, pues és molt important, no? I després també les expectatives era tindre relació en mitjans de comunicació especialitzats, han pogut també fer reunions, han pogut estar en aquests mitjans. S'ha pogut fer una presentació d'estacions nàutiques en les quals hem donat a conèixer totes les singularitats que tenim, i a més el dia 12 va haver una presentació a través de la qual la Generalitat de Catalunya va refermar el seu suport a les estacions nàutiques com a la proposta de Club de Turisme Nàutic de Catalunya, no? A nivell espanyol ja ho és, perquè Tour España, l'aposta que fa pel turisme nàutic són estacions nàutiques, que són aquesta xarxa de 28 estacions nàutiques de tota Espanya, però a nivell de Catalunya també tenim aquest suport.
La participació en el Saló Nàutic de Barcelona ha coincidit amb la publicació d'un estudi de l'Institut d'Estudis Turístics Frontur que diu que la demanda d'activitats nàutiques ha crescut enguany a l'Estat espanyol un 30% respecte al 2010. Segons aquest estudi, el turisme nàutic gasta uns 2.000 milions d'euros per temporada i actualment a l'Estat espanyol els turistes nacionals aficionats als esports nàutics puja a 1.200.000 persones. A més, assenyala l'estudi que es tracta d'un dels pocs sectors en què la crisi no ha generat retrocessos. Pel que fa als esports nàutics que desperten més interès, l'Institut d'Estudis Turístics apunta el kite i el lloguer d'embarcacions com a preferents, una dada que coincideix amb els resultats de l'estació nàutica de la Ràpita, segons destaca el tècnic coordinador Jordi López.
Sí, de fet és curiós, no?, veure com anem una mica en la sintonia del que passa a nivell estatal, no? Això trobo que ens dona una mica la idea de que, bueno, entenem que anem per la bona línia, no? En aquest cas, com tu comentaves, el kite, la pesca deportiva, l'alquiler de vaixells són les activitats que desperten més interès, no? I de fet, doncs aquí a la Ràpita ho tenim tot això, no? Tenim, com comentàvem també en altres ocasions, doncs una zona espectacular per a fer kitesurf, com és la barra del Trabucador.
Les estacions nàutiques representen 28 destinacions de l'Estat espanyol i comprenen més de 1.700 empreses i al voltant de 4.500 productes relacionats amb el turisme nàutic.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa avui que Deltebre engega un nou model comunicatiu que garanteix la participació de tots els grups municipals. Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Deltebre ha posat en marxa un nou model de participació dels grups municipals als mitjans de comunicació local que posa punt i final a un model comunicatiu que feia 25 anys que durava i no garantia el dret d'accés i utilització dels mitjans locals per part dels grups municipals. A partir del Reglament d'Organització i Funcionament de l'emissora municipal de Deltebre Ràdio Delta i del Butlletí d'Informació Municipal, aprovat pel ple de l'Ajuntament de Deltebre el 28 de juliol del 2006, s'ha consensuat amb tots els partits un model de participació amb l'objectiu d'aconseguir un model comunicatiu més participatiu, plural i democràtic. La proposta, que ha estat ja aprovada pel ple municipal, garanteix la participació de tots els grups a l'emissora municipal Ràdio Delta, al butlletí d'informació municipal Desaigüe, a la web i també posa a disposició dels grups municipals la utilització del gabinet de premsa. El regidor de comunicació s'ha felicitat per haver arribat a aquest acord amb tots els grups municipals, ja que posa fi a un model comunicatiu que feia massa anys que durava. Joan Alginet.
Us hem de felicitar tots els grups polítics. Al ple, ja ho vaig dir, avui torno a dir, agrair la bona predisposició que ha mostrat Convergència i Unió, el Partit Popular, Esquerra Republicana i el PSC, perquè, en definitiva, és obra de tots, penso que tampoc m'hi vull emportar el mèrit jo, simplement he estat al capdavant d'això, però perquè fos en benefici de tothom, no en benefici particular, en benefici de tothom, i com que vaig dir el ple, ho torno a dir, avui tenim la proposta de participació dels partits als mitjans de comunicació. És la proposta que voldria tindre jo si en lloc de ser regidor al govern fos regidor de l'oposició. I penso que això pot acabar-ho resumint tot. No? És una de les coses que ens podem felicitar com a Ajuntament, tot i que arriba tard, perquè estem a l'any 2011 i hem tingut 20 anys, o 25 o 30, en què tots els grups polítics han tingut la responsabilitat de governar del Tebre i no ho han fet. Avui el govern d'Esquerra i PSC presenta aquesta proposta, la va aprovar, l'ha fet. Penso que ha comptat amb tota la participació i tota la responsabilitat de tots els grups municipals i només me queda felicitar-nos com a col·lectiu, com a ajuntament, com a equip de govern i com a grups municipals de l'oposició, perquè penso que el que han fet marcarà una tendència favorable en els anys que venen i per a la prosperitat. Penso que ens hem de felicitar tots.
El portaveu de Convergència i Unió manifestava la seva satisfacció per l'acord, ja que garanteix la participació de tots. Tot i recordar que ara caldria fer un pas endavant pel que fa al decret d'alcaldia que limita l'accés a la informació dels regidors de l'oposició. Lluís Soler.
Des de Convergència i Unió pues, estem contents que després de 3 anys i mig d'insistència de poder participar tal com es garanteix la llei als mitjans de comunicació locals, públics locals, i a través d'haver fet denúncies al síndic de Greuges i d'haver-ho reclamat de forma persistent, avui poguéssim aprovar la proposta de participació als mitjans de comunicació. No obstant, avui guanyem un pas endavant, puguem participar als mitjans de comunicació, però fem un pas endarrere perquè tenim en vigència un decret d'alcaldia que ens restringeix els horaris i l'accés a la informació a l'Ajuntament i en aquest cas hem tingut que ficar un contenciós administratiu per a defensar la participació dels regidors en la informació pública de l'Ajuntament. Per tant, guanyem en participació als mitjans i perdem en informació. No sé què informarem als mitjans si no tenim la informació prèviament per a poder explicar.
El Partit Popular ha dit que és una proposta positiva i important per a Deltebre, però arriba tard. Joan Bertomeu.
L'Ajuntament ha d'estar per a tots. I com igual que l'Ajuntament pues, ha d'estar obert per als mitjans de comunicació. No? I això que en aquest moment estem fent, on te'n demaneu l'opinió del Partit Popular i la postura i per què han votat sí o no a cada proposta, pues, jo crec que el poble ha de saber, perquè demanem, ha votat en contra de les mesures, per què ha votat en contra? O ha votat a favor de les mesures, per què ha votat a favor? Pues, han de saber els partits perquè ho fem, perquè estem representant els interessos del poble, estem parlant de coses molt importants i la gent ha de saber per què ens movem. No? I llavors això com se fa? Pues, a través dels mitjans de comunicació municipals i vosaltres esteu al servei nostre i nostre al servei del poble i per tant ha sigut una proposta molt important, molt positiva i que ha arribat una mica tard.
Finalment, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sònia Bertomeu, s'ha felicitat també per l'acord assolit i ha recordat tot el treball que es va fer durant l'anterior legislatura per tancar una proposta unitària que ara ha estat finalment possible.
Serveis informatius de Mute.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que comença una nova edició del programa Connecta't. És el segon any que s'imparteix al Punt TIC de Santa Bàrbara. El curs és especialment interessant per als aturats que busquen feina consultant els portals de treball que hi ha a internet. Josep Roig.
Connecta't és un programa impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i finançat pel Fons Social Europeu que posa a disposició de les persones treballadores en situació d'atur un programa d'alfabetització digital per tal de que es puguin adquirir les competències digitals bàsiques que els permetin millorar el seu procés de recerca de feina. El programa es va posar en marxa l'any passat i el Punt TIC de Santa Bàrbara hi ha participat en les dues ocasions. La responsable de l'Infocentre Planer, Mercè Fort, explicava que el programa és de gran utilitat per a les persones que es troben en situació d'atur i hagin de fer ús de les noves tecnologies a l'hora de buscar feina per internet a portals com Feina Activa o altres similars. Per això s'ofereixen dues modalitats formatives que s'imparteixen de forma presencial en alguns centres de la xarxa Punt TIC del territori, entre ells els de Santa Bàrbara. Escoltem Mercè Fort.
El Departament d'Ocupació utilitza aquesta xarxa, per tant, utilitza les instal·lacions i els coneixements del personal dels punts TIC per a poder oferir aquesta formació a les persones que estan en atur i que, bueno, que els és molt difícil entrar al món de les noves tecnologies i es troben en la situació de que enviem un correu, un currículum per correu electrònic per a poder accedir a aquesta oferta de treball i no saben com fer-ho, no tenen els coneixements per a fer-ho. Llavors, el que s'intenta és una mica minimitzar aquestes mancances i oferir a aquesta gent que com a mínim els coneixements bàsics per a poder defensar-se els tinguin. Per desgràcia, avui en dia hi ha molta gent a l'atur i des de les administracions superiors els adrecen al portal de Feina Activa, al portal de X i, clar, la gent se troba una mica quan arriba a casa sol i desemparat davant de tindre que utilitzar tot això. Llavors, el que fem des dels punts TIC pues, és donar-los aquesta formació per a que puguen fer ús d'aquestes eines que, bueno, que quan se coneixen són molt pràctiques, te donen la possibilitat d'accedir a molts més llocs de treball.
El curs va començar a principis d'aquest mes de novembre i està adreçat a persones treballadores en situació d'atur i que estiguin inscrites a les oficines de treball i que vulguin optimitzar el seu procés de recerca de feina. La durada del curs és de 15 hores per a les modalitats formatives del mòdul A i 10 hores per a les modalitats formatives del mòdul B.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Divendres, 18 de novembre, a Santa Bàrbara, Identificat.
Lentament, vaig esborrant la pena.
Identificat, el festival de la música feta aquí. Actuaran Contracop, Purkinji, La Quarta Esca i com a convidat especial, Cesc Freixas.
A la plaça del sortidor, aquí t'espero.
A Santa Bàrbara, el 18 de novembre, a les 12 de la nit i al Centre Cultural, Identificat, el festival de la música feta aquí, amb entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que des de la Regidoria de Formació i Treball de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es posa en marxa una iniciativa pionera al municipi, el taller de nanos. A partir de dilluns, els interessats poden passar a inscriure's al telecentre. Olga Tomàs.
Els capgrossos, o com s'anomenen a l'Ametlla de Mar, els nanos, són uns elements singulars i indispensables de les festes de la Candelera. Enguany, des de la Regidoria de Formació i Treball, es fa un pas endavant per mantenir aquesta tradició a través del taller de nanos per a fills i pares. Mitjançant aquesta activitat intergeneracional, els més petits aprendran a elaborar aquestes figures gràcies a l'escultor Joan Martí, qui impartirà el taller. Els interessats, a partir d'aquest dilluns 21 de novembre, poden passar pel telecentre a inscriure's. El preu és de 20 euros. El taller començarà a finals de novembre i tindrà lloc fins a finals de gener al Centre d'Interpretació de la Pesca. L'objectiu és que els nens i nenes puguin lluir els caps de nano per Candelera. A més, és possible que si hi ha una alta participació es prepari una exposició al Centre d'Interpretació de la Pesca. Eva de l'Amo és la regidora de Formació i Treball, que fa una crida a la participació.
Bueno, és un taller que se fa per primera vegada i es tracta d'aprofitar el resultat per a les festes de la Candelera. A veure, els nanos són molt representatius per a nosaltres i poder fer el taller entre pares i fills, que també és algo que no és el fet de deixar els crios una hora col·locats a un lloc, no? Sinó que necessites la implicació dels pares juntament amb els fills. Esperem que ja la gent se s'anime a participar.
De moment, des de la Regidoria de Formació i Treball es preveu la creació de dos grups de 20 persones cadascun, és a dir, 10 nens amb el seu corresponent pare o mare. El taller es realitzarà els dimarts o dimecres de 6 a 7 i mitja de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà dimecres a la mateixa hora i la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.